Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Les societats encara avui dia tenen moltes ferides obertes que necessiten cicatritzar. A moltes d'elles els drets humans continuen segrestats per tal que no quedin en l'oblit i amb el propòsit d'analitzar-les, informar-ne i denunciar-les, l'Associació Crear per la Identitat i la Memòria organitza la cinquena mostra de curtmetratges per la identitat, un certamen en el qual competiran 21 treballs que tracten el robatori de la identitat des de totes les vessants, cultural, psicològica, social i biològica. La mostra arrenca aquest dimecres als cinemes Girona de Barcelona i es prolongarà fins divendres. Avui al Sant Cuatafons en parlem amb un dels organitzadors, el valldoreixenc Gabriel Alejo. Gabriel, molt bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Com estem? Ho teniu tot a punt ja per dimecres?
Sí, a últim moment, com sempre, però crec que ho tenim tot a punt.
Tot preparat.
Sí.
Després de 4 edicions, que han constatat un creixement tant de públic com de participants, considereu, ja podeu parlar d'aquesta mostra com una mostra que està, diguem, consolidada?
Jo crec que sí.
Sí?
Hi ha gent que té més experiència en mostres que nosaltres, perquè nosaltres és la primera experiència que tenim, i que ja en la segona mostra ens va dir, si heu durat dues...
Ja heu superat el...
Sí.
El llistó. Ja podeu estar tranquils que això continuarà endavant.
I sembla que sí.
Sí, ja en porteu unes quantes i, a més, l'evolució ha anat a més.
És molt bona, sí. Sí, tant des del punt de vista dels curs que ens arriben, aquest any hem tingut al voltant dels 250, com de la dificultat per triar, en aquest cas, 21
És veritat, eh?
Però és que han quedat molts fora que, si la mostra tingués un parell de dies més, haurien d'estar.
És una llàstima i és una feina molt complicada, com deies,
sí.
Perquè de 200 haver de triar 21... no sé, quins criteris feu servir? Què és el que pesa més a l'hora de decidir quin és aquell curt que presentareu a la mostra?
A veure, nosaltres en el comitè de selecció, bueno, la direcció del festival és compartida en tres persones, en quatre en aquest moment, i tots quatre veiem tots els curts. Nosaltres no som del món del cinema, som del món dels drets humans. I el criteri és, per començar, si compleix la premissa de la convocatòria, que és que parlin de memòria històrica, de drets humans i, sobretot, del segrest de nens. I després, evidentment, la nostra òptica artística. N'hi ha dos de nosaltres que venim del món de l'art, i llavors, bueno, a l'ull de...
El tenir una mica ensinistrat ja, no? Està preparat
sí.
Per veure d'una
sí.
Manera artística
sí.
els treballs.
Sí.
Però no teniu ningú que tingui una formació cinematogràfica, per
no,
dir-ho així.
No, cap dels quatre.
Mm-hmm. Suposo llavors que la feina és complicada per vosaltres.
Sí que ho és.
És difícil,
sí, perquè
no?
A més, com que no tenim aquesta experiència... En general, veiem tot el curt. La gent que té experiència
clar.
Ja...
De seguida captes si és un bon treball
si
o no,
val o
no?
No val, sí.
Mm. Tot i que la mostra arrenca el 2011, l'origen d'aquesta iniciativa es troba en uns cicles de projecte teatrals, no?
Sí, Teatre per la Identitat, que és un projecte que neix a l'Argentina. neixen en un grup de teatristes com recolzament de la feina de les abuelas de Plaza de Mayo. Les abuelas de Plaza de Mayo són les que van impulsar aquests projectes de teatre per la identitat, teatre per la identitat, música per la identitat, diferents activitats culturals que recolzessin la feina d'elles, que és intentar trobar i trobar els nens segrestats per la dictadura militar.
Uh-huh. Encara manteniu aquesta relació, no?, amb
sí,
les abueles...
Sí, tenim una relació estreta.
De la Plaza de Mayo...
Sí.
De totes maneres, què és el que treballeu conjuntament amb aquesta associació? I en la distància, m'imagino, perquè vosaltres ara heu traslladat, diguem, esteu aquí, a Barcelona,
sí.
I elles, aquesta associació continua a l'Argentina,
sí.
O té alguna part...
No, continua a l'Argentina. A veure, el contacte és de relació d'activitats que són solidàries, en el sentit de que la tarea nostra... en certa mida contribueix a la tarea de les abueles de Plaza de Mayo, sobretot en el nostre naixement. Nosaltres en aquest moment ens dediquem a... Perquè nosaltres tenim una associació que és ACIM,
uh-huh.
que no solament organitza la mostra? De curtmetratges, sinó que fa altres activitats, sobretot de difusió del tema del segrest de nens. I per una qüestió d'on visquem, estem molt, molt dedicats al tema dels nens segrestats i robats, sobretot durant el període franquista.
Uh-huh.
Que en aquest moment ja són avis, i molts, molts d'ells moriran sense saber qui són realment. Llavors, això és un tema que a nosaltres ens mobilitza per intentar que aquesta campanya que fem a través de l'associació i a través de la mostra de curtmetratges sigui efectiva.
Mm. Un tema dur, un tema dolorós, un tema molt, molt difícil que, bueno, intenteu projectar a través de l'art, a través del cinema. Quan decidiu? Què és el que us impulsa a passar-vos d'aquests projectes teatrals a la gran pantalla, encara que sigui amb aquests curts?
Ara riuràs, perquè va ser un problema...
No està malament riure, eh? Jo crec que està bé.
Va ser un problema exclusivament tècnic. Nosaltres sí que érem del món, sobretot una de les nostres companyes, Lucila Teste, és actriu i fa molt teatre. I jo tenia alguna relació del teatre amb l'escriptura i amb la música... però muntar un cicle de teatre és molt més difícil per un grup petit de gent com som nosaltres. Es necessita molt més diners i molt més gent perquè surti bé. I quan estàs limitat en aquests recursos, el muntatge d'un cicle de teatre és absolutament demencial. El de curtmetratges és molt més fàcil perquè el director o el productor ens envia per internet o en una base de dades.
Sí, la tecnologia en aquest sentit
ajuda molt.
Molt.
I no ha d'estar present. Uh-huh. Si ho està, millor. Nosaltres aquest any portem dos directors de l'Argentina, per exemple. Però si no hi són, es pot fer. És molt millor que estiguin, però es pot fer si no hi són.
Mentre hi hagi el resultat, no? Que és
exacte.
El treball, que és aquest
exacte.
Cur, aquesta obra que...
Exacte. I llavors hem decidit, amb l'associació, començar a treballar en el món del cinema.
Mhm. Uh-huh. s'entén. S'entén el canvi. Els curts tenen una procedència, venen de països molt, molt, molt diferents. La qüestió és, hi ha algun país en què no es produeixi un robatori de la identitat, en què és molt difícil, però jo crec que aquesta és una mica la pregunta, perquè vulguis que no, a tot arreu hi ha d'haver un episodi, un capítol, malauradament, sobre un robatori d'identitat que pugui tenir a veure amb la cultura, amb la persona, amb la seva condició sexual, amb la seva cultura.
Exacte. L'origen de la nostra associació i de la mostra és el robatori que han fet les dictadures militars, sobretot l'Argentina i la franquista, que ha sigut com molt organitzat i un complot molt, molt estructurat per robar nens i assignar-los a famílies que siguessin col·laboradores amb el règim. La metodologia era diferent en l'Argentina que en el franquisme, però la intenció, la intencionalitat era la mateixa. El que passa és que amb la mostra nosaltres hem obert el camp, diguéssim, del robatori a altres segrests d'identitat, com tu mencionaves, la identitat cultural, la identitat sexual, moltes vegades la identitat laboral o com es modifica la persona d'acord al a la feina que ha de fer i que se li imposa. En fi, és un món molt, molt gran. Des del punt de vista del robatori per part de governs dictatorials, els més significatius són el de l'Espanya i l'Argentina. Però tenim els nens de la guerra, per exemple, en diferents països africans o centroamericans, nens obligats a combatre, que això és evidentment un segrest d'identitat. L'esclavitud laboral de nens
també
és un segrest d'identitat. El nen no està per treballar, està per jugar, per aprendre, per estudiar. Llavors, qualsevol cosa que forci a un nen a ser una altra persona és evidentment un robatori o un segrest d'identitat.
Per tant, és molt difícil, no?, fer aquesta recerca del país, de la societat, on no es produeixi cap d'aquests segrestos.
Exacte.
És realment complicat. El que sí que trobem és que hi ha tendències, hi ha països on proliferen en els diversos àmbits, no?, aquests robatoris. Vull dir que hi ha països on es produeixen moltíssimes situacions d'aquest tipus.
Sí,
hi ha més propicis que altres, segurament també pels
sí,
pels règims que tinguin governant,
sí.
O de vegades no cal pensar en règims dictatorials. En una democràcia, en una democràcia com la nostra i en una societat moderna com la nostra també, no?
Exactament. El segrest de la llengua, el segrest de diferents aspectes de la cultura, de les costums quotidianes, de grups socials que siguin diferents, entre cometes, posem, perquè la misma diferència que podem tenir tu i jo la podem tenir entre un grup de gitanos i un grup de pajos, no? Però bueno, aquestes diferències que a vegades s'exageren fan que jo penso que el grup dominant, democràtica o no democràticament, el grup dominant sempre intenta imposar els seus paràmetres.
És interessant, per tant, veure la procedència d'aquests curts, de quins països arriben. Dèiem que eren, sí, que eren diversos, però d'on us han arribat aquests curts?
Les dues primeres mostres vam tenir, sobretot, latinoamericans i del territori espanyol. Però després, curiosament, bueno, i europeus, de diferents països.
Europeus, però europeus. De quina zona d'Europa?
França i Alemanya sempre arriben, Itàlia, i cada vegada més de l'Europa...
De l'est?
De l'est, sí, cada vegada més. Aquest any tenim un serbi, un georgià... I ens sorprèn perquè cada vegada més també tenim asiàtics. Aquest any no tenim cap coreà, però hem tingut indis, pakistanies hem tingut. S'està com...
ampliant, no? Com potser ampliant, sí. Hi ha gent que es comença a alliberar, no? Explicant aquestes històries, sí. Aquestes situacions, que o bé per tabú, per prohibició, per autocensura,
sí,
no han pogut sortir en altres moments.
Exacte, sí. Africans també ens arriben. En general, els africans són coproduccions. Són coproduccions. Estan produïts, filmats per... Bueno, hem tingut tres o quatre curs en diferents mostres dirigits per directors espanyols i filmats en Àfrica. Hem tingut un en Egipte, altres en Ruanda, en fi... I els asiàtics són... en general, produccions locals. Però, bueno, clar, va canviant l'orientació d'acord on vinguin. Quan et mencionava els africans, me'n recordava d'un molt bo que hem tingut, que era una coproducció espanyola, no me'n recordo en aquest moment quin país africà, sobre l'ablació. I un curs molt ben fet i molt contundent. Vas descobrint expressions artístiques molt relacionades amb, evidentment, amb el problema que cada cultura té agreujat, no? També ho veiem amb el segrest per dictatorial, els curs. Sobretot ens arribaven molts curs en les tres o... sí, fins a la mostra passada, molts curs argentins sobre el robatori de nens de la dictadura. Per què? Perquè el tema està instal·lat en la societat a través de la feina de les abuelas de Plaza de Mayo.
Que en el seu origen eren mares.
No, las maras son las maras de Plaza de Mayo. Las abuelas buscan nets, son maras de filias segrestadas y asesinadas que estaban embarazadas y que la dictadura las segrestaba, las dejaba parir y al dos o tres días del part las asesinaba y es quedaban a mal fill. Els fills els busquen les abueles. Les mares busquen els fills dels fills, o sigui, els nets els busquen les abueles. Les mares busquen els nets. És una diferència que no té massa importància. Treballen molt juntes.
Per cert, els curs us arriben en versió original i estan subtitulats o com?
Aquest és un tema.
Perquè això pot ser un... A veure, per l'espectador, jo crec que bueno, un espectador pot perfectament anar a veure una versió original i llegir els títols. En els curs, com ho feu?
Demanem que el curs sigui en català o en castellà i, si no ho és, que estigui subtitulat o doblat. Però,
ja, però ja us arriba fet, vull dir, no, no és una feina.
No, moltes vegades no.
No?
No, moltes vegades...
Sí, que us donen més feina de la que...
Sí, exacte, sí. Sí? Ens donen, els cineastes ens donen moltíssima feina, moltíssima.
Clar, és que arribant de tants països diferents, sí. El tema dels idiomes que també deu ser una...
En general, el que fan els països que no són angloparlants és subtitular-lo en anglès. Llavors, sí que arriben subtitulats, però en anglès. Llavors, hem de demanar a nosaltres la subtitulació en castellà.
Ah.
O en català, evidentment, la fan en castellà, no? Sí.
I parlant de formats, en les bases parlàveu de curs que podien presentar-se com a ficció, com a documental o bé animació. Quin és el gènere que més teniu?
Ficció, no animació, diguéssim, ficció real. Uh-huh. És el més freqüent. Ens arriben d'animació i estan arribant cada vegada més el curt documental, que és un format molt interessant, realment.
I darrere de cada història que es veu en aquests curs, hi ha una història real?
Jo crec que la majoria de les vegades sí, però aquest és un tema...
Molt personal, de l'arte.
No? Jo crec que és un tema de l'art en general. Els artistes... En realitat, sempre el que fem és expressar una visió de la realitat. Més o menys distorsionada, però...
I després hi ha una altra qüestió. Després de la mostra, aquests curs tenen una continuació, tenen un camí a fer, tenen un recorregut per algun altre lloc? Perquè la mostra és una mostra molt concreta, molt específica, sobre una temàtica... molt única.
Sí, nosaltres estem intentant ja des de fa any i mig, 2 anys, de portar una petita mostra amb els curs premiats en mostres anteriors a fora de Barcelona, diguéssim. Ja ho hem fet ara en Vilanova i la Geltrú. I fer difusió dels curs, en aquest cas els curs premiats, i a més de la nostra activitat com a associació, per intentar instal·lar el tema del robatori de nens, que és realment molt, molt greu, en la societat. No està instal·lat. A veure, tenim en Europa 10.000 nens robats, els mal llamados refugiats, perquè ningú els dona refugi. D'aquests refugiats, 10.000 nens han sigut robats i no se sap on són. Aquest és un tema molt, molt, molt greu. Nosaltres a Espanya tenim... 30.000, es calcula que entre 30 i 150.000 nens robats entre la guerra civil, el franquisme i el postfranquisme immediat. És una xifra horrorosa. La societat no reacciona, lamentablement, en aquestes coses, encara.
Per això aquesta mostra... No només per informar, sinó també per sensibilitzar i també per denunciar.
Exacte, sí. Mm-hmm.
Una mostra que està oberta al públic, als cinemes Girona de Barcelona, des de... a partir de demà?
Demà.
De demà dimecres i fins divendres. Les entrades a un preu de 3 euros?
Sí.
Sí?
3 euros.
I, bueno, la programació on la poden consultar?
La pàgina és... txicatalunya.org. Uh-huh.
txicatalunya,
sí.
Catalunya, escrita en català.
En català, .org.
Uh-huh. .org. Doncs en aquesta pàgina web es poden informar, poden veure la programació i, si les volen veure, les podran veure projectades als cinemes Girona de Barcelona. Gabriel, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, haver-nos explicat... No parlar només de la mostra, sinó parlar d'aquesta situació que encara, com dèiem al començar, viuen moltes societats i que la humanitat té pendent doncs, restaurar totes aquestes ferides que encara continuen obertes. Gràcies per haver-nos acompanyat i que vagi molt bé la mostra.
Moltes gràcies.
Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies.
Sant Cugat a fons.